A Ràdio Valira comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a avui divendres a La Tertúlia. I avui, doncs, dos casualitats, i ho he fet involuntàriament, convidant-nos, tinc tertúlia de Jordis. Començo per el nou convidat, Jordi Fernández Pájaro, que ets el director de la Creu Roja, benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Aquí un altre Jordi, però que ja és més acostumat a la tertúlia. Jordi Cerqueda, Sierra, preciso sempre, benvingut.
Gràcies, sí que no passi res, perquè som majoria, que ho sàpigues.
Exacte, sí, jo sempre sóc minoria. Aquí, aquí
no, no, si fan per noms, no.
Bueno, tu has sigut, diguem, anomenada persona de consens, ja que fa pocs dies, doncs, presideixes la Comissió Jurídica i Esportiva.
Sí, a veure, de consens no sé si he sigut, però bueno, és veritat que és així, m'han proposat això. Bueno, és un tema que ja hi havia estat fa moltíssims anys, el format de la comissió no tenia res a veure amb el que hi ara, però no deixa de ser una cosa que m'interessa, és esport. Jo sóc llicenciat en dret, no hi exerci mai, però ho soc, i per tant ho trobo força, jo, no? És per intentar portar el que pugui i que les coses vagin el millor possible.
Per als que ens escolten i que no coneixen massa el tema, hi ha molta, diguem, discussió o discòrdia a vegades en el món jurídic i esportiu de complicacions?
N'hi ha, i cada vegada sembla que n'hi haurà més, perquè estem tornant cap a un esport cada vegada més professionalitzat, amb més recursos per part de les federacions i de més. Segurament n'hi haurà més. En tot cas, el nostre és la fase prèvia abans d'anar a la justícia ordinària. Som l'últim òrgan decisiu a la justícia, òrgan administratiu. La feina jo crec que tindria que ser més de mediador, d'intentar arreglar situacions que potser es poden arreglar sense tindre que passar per la batllia, i aquest és l'interès que crec que tenim que fotre-hi, no? Vull dir que no, que coses que a vegades potser l'esport, jo sempre dic que és una cosa amable, que no és una cosa de conflicte, doncs si ho podem arreglar amb aquesta primera fase administrativa, doncs jo crec que és...
Sí, teniu per fer un paral·lel potser una miqueta fàcil i ràpid, sou una miqueta com el raonador del ciutadà, però en l'àmbit esportiu, per dir-ho així.
Mira, es podria dir així, sí. Sí. A veure, ja et dic, cada vegada serà més complex i cada vegada serà més difícil que pugui funcionar això. Amb l'anterior etapa que hi vaig ser sí que era bàsicament escoltar les parts que tenien un problema i intentar escoltar, mira, baixem una miqueta el to per aquí, pugem una miqueta per allà i arribem a un consens i no anem més lluny que això. Jo espero que segueixi seguint així i tant de bo tinguem molt pocs casos i no hi hagi masses històries. És esport, no és res de...
No és res de més, diguem, ni penal.
De més que això, no.
Exacte. Bueno, tu, Jordi, que has estat vinculat al món del rugbi durant molts anys, també doncs, és una eina important que hi hagi aquest ens i que hi hagi aquesta mediació possible o aquesta escolta possible.
Bueno, de fet, aquesta mediació en molts àmbits és molt important. Amb Creu Roja sovint doncs, hi ha mediadors de Creu Roja que estan lidiant amb temes molt més complicats, els corredors humanitaris a Ucrània o ministòries, i per això que aquesta figura, tant sigui en aquest àmbit i sobretot en l'esport, que al final en l'esport és una activitat que ens uneix, no? És un ambient sa que uneix a les persones, que es forma equips, doncs el fet que hi hagi aquesta figura mediadora, conciliadora, doncs ha de ser un pas important i un organisme important, efectivament.
Compte que no crec que el rugby sigui un esport de masses conflictes entre jugadors, tècnics, directius, no ho sé, potser ho desconec, però pel tarannà que té l'esport, ho és o no?
No, en general, sempre es diu que el rugby és un esport dur, però jugat per cavallers, no? Llavors, és veritat que en aquest sentit, o almenys fins ara, se segueix molt, i quan se surt el rugby, evidentment, doncs, la dificultat o la violència doncs, dels partits, doncs, a vegades són convalits durs, no? Però és veritat que és dins del partit. Després això s'acaba i el tercer temps, de fet, és un espai de conciliador on els diferents equips doncs, fan amics i és molt, molt proper, no?
Jo m'agrada dir, només amb consideració amb el, o amb contraposició amb el futbol, hi ha el respecte de l'àrbit, que el futbol no hi és. Un jugador de rugby no protesta, accepta el que li diu l'àrbit. L'àrbit ho diu raonat, ho explica i diu, és per això, i el jugador accepta. I després no hi ha tampoc el... com diria, el cuento del jugador de futbol, que em sembla que l'hagin matat i en realitat no té res, els del rugby es foten unes patacades, que dius que aquest home realment l'ha matxacat i no fa més cuento del que toca.
No, és cert que es va veure en els... la Copa del Món de Rugby, que es va jugar doncs, no fa massa temps, una miqueta doncs, quan hi havia jugades una miqueta complicades a nivell de decisió arbitral, doncs, al respecte dels dos equips, capitans, que s'esperava doncs, la decisió arbitral que es donava. Bueno, parlant de Creu Roja, Jordi, avui, últim dia de camp de donació de sang, el Comú d'Andorra la Vella, bueno, el centre de congressos, si no m'equivoco. El que sí que... i és de bona esperança per la voluntat doncs, de la ciutadania, en dos dies i poc s'ha completat doncs, l'agenda de donants, per dir-ho així.
Sí, la veritat és que les donacions són sempre, o sempre, realment estan sent molt... molt el ciutadà en general es volca molt doncs, aquestes col·lectes de sang que fem. A l'agenda, normalment... en molt poc temps sempre està plena perquè hi ha dos modalitats, no? La majoria de gent intenta doncs, amb ànims també doncs, que els temps d'espera siguin raonables i el mínim de temps possible, intentar agafar hores i la combinació amb algunes persones doncs, que no han pogut, perquè està bé ocupat o per lo que sigui, doncs, no han pogut agafar aquesta reserva, doncs s'hi presenten. I al final es pot arribar a fer tot, eh? Però en els dos casos s'han superat en els dos dies més de 100 donacions efectives, avui estem més o menys en la mateixa línia, i realment Andorra, com sempre diem, és un país en aquest sentit on la consciència cívica és molt alta, aquest sentiment solidari i sovint de salvar vides doncs està molt arraigat en les persones i cada vegada doncs, que fem aquesta crida i organitzem aquesta col·lecta doncs, els ciutadans es volquen. A més, la col·lecta en aquesta ocasió és molt divertida i molt simpàtica perquè es fa amb els col·legis de segona ensenyança també de l'Escola Andorrana i la veritat és que és un ambient doncs... una mica ruïdós, és cert.
Què vols dir que es fa amb els col·legis de segona ensenyança?
S'organitza, és a dir...
No poden donar als nens.
No. Ells organitzen tot el que és la rebuda, expliquen els formularis que s'han d'entrar. Evidentment, nosaltres estem allà i intentem també doncs, que tot vagi com habitualment ha d'anar, però fan fins i tot petits obsequis per la gent que ha donat, doncs s'emporten una coseta, fan a vegades creativitats per fer-se fotos, doncs és una cosa que viuen molt, que veuen com s'organitza una col·lecta de sang i aquest esperit organitzador i de participar doncs, en una col·lecta que al final és un esdeveniment que requereix una coordinació i una organització, doncs ells ja els viuen doncs, de ben petits i que en un moment donat, bueno, vull creure que aquesta experiència xula doncs, la portaran sempre amb ells, no?
Sí, perquè per explicar una mica als nostres oients, quan arribes, doncs, et contrasten les dades respecte a les reserves i les franges horàries que hi havia, t'acompanyen doncs, fins al lloc de donació de sang i després, clar, hi ha un relleu per, diguem, la part tècnica i la part mèdica, si es pot dir així, per fer la donació. Però, clar, tot aquest acompanyament i organització són aquests nanos de segona ensenyança que ho fan.
Exactament, és a dir, hi ha la rebuda, Després aquestes franges horàries, doncs, per la gent que ha agafat hora, es donen uns qüestionaris on cada vegada doncs, s'omplen les dades personals, però també té més dades com la tensió arterial, si has fet algun viatge doncs, en algun país recentment, si has estat hospitalitzat, i unes dades doncs, que has de plasmar dins del formulari i una vegada passes doncs, aquest qüestionari ja vas als hi ha unes persones, uns infermers i infermeres doncs, que fan aquesta valoració de la persona doncs, que pugui ser apta doncs, per donar, llavors ja passen a la camilla d'extracció, no? Evidentment, aquesta part més sanitària doncs, la compleixen els treballadors i treballadores del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, però aquesta part d'acollida i després la de restauració, que sempre estan amb els sucs, un petit bocata, alguna coseta, perquè és bo també doncs, no marxar ràpidament, que no sigui que algú es maregi, doncs també la fan ells. I tot aquest... tota aquesta programació és la que ells una mica coordinen.
Bueno, això està molt bé, Jordi?
Quina és la targeta d'edat, de franja d'edat que es pot donar sang?
Ha de ser major d'edat, es pot donar fins a 65 i crec que fins a 70 inclús. És més una qüestió, per exemple, has de pesar més de 50 quilos, que això ja és una... Però no és tant un tema de limitació d'edat. Bueno, evidentment, has de ser major d'edat, eh? Però sí que és cert que menys de 50 quilos, bueno, o la persona és molt petita, o... I clar, les bosses de sang són estàndard. El fet de que sigui una persona com l'Enric, que quasi són 2 metres, doncs és la mateixa bossa que per una persona que pot mesurar, doncs, 1,50 m, per dir alguna cosa, no? Llavors, en aquest... Hi ha uns paràmetres físics, també la tensió arterial, perquè si a més a més la tens baixa i et treuen sang, doncs pot arribar a un risc, doncs, de caiguda o del que sigui. Ja, són més uns paràmetres físics que no tant el fet de que sigui, doncs, més gran o més petit, eh?
I has parlat del Banc de Sang de Catalunya.
Sí.
Què vol dir? Que la sang que extraieu aquí se'n va amb aquest Banc de Sang?
Efectivament.
I nosaltres, quan necessitem, ens la...
Bueno, aquest acord és un acord una mica curiós. És a dir, jo que fa dies que col·laboro, abans les extraccions de sang es feien en França. Però degut a un... Ja fa anys, d'això, no sé si ho recordareu, hi va haver un problema, doncs, amb les donacions de persones del col·lectiu LGTB, que en un moment donat, doncs, França no acceptava, doncs, aquestes donacions. Llavors ens vam veure amb la necessitat de canviar d'extractors, diguéssim, de col·laboradors, en aquest sentit. Llavors es va acudir al Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. I deia que l'acord és una mica... raro, perquè nosaltres estem compromesos a fer 4 o 5 col·lectes de sang en Catalunya, i en canvi totes o majoritàriament totes les bosses que arriben a França a l'hospital venen de França, perdó. És un acord una mica estrany, no? Però la realitat és aquesta, és a dir, el compromís és...
Funciona.
Bueno, si els compromisos funcionen, és el que interessa. Una cosa que jo no sabia... dintre de tots els nostres coneixements amplis que tenim cadascun, és que la sang caduca.
Sí, la qualitat de la sang caduca, efectivament. És a dir, en un moment donat, hi ha de la sang, extreuen el plasma també, extreuen diverses subelements, per dir-ho així, i alguns tenen caducitat, el plasma el congelen, no caduca, però per la sang, per exemple, que no es pot congelar, sí que caduca. Hi ha uns dies que es poden guardar. Crec recordar que són 7 dies, 7 o 8 dies, no són molts. Nosaltres vam visitar recentment, farà 2 mesos o alguna cosa així, al Banc de Sang a Catalunya. A Lleida, de fet, està el que és el banc. A Barcelona també n'hi ha un altre, i ens ensenyaven, doncs, alguns elements, doncs, que es podien congelar, i la seva vida útil, per entendre'ns, doncs, era molt més llarga, però el que és la sang pròpiament només té uns dies de vida útil. Llavors, constantment han de tenir reposició i donants. De fet, ells fan extracció cada dia allà, precisament per tenir sempre sang fresca.
Que calcular que no et faci vella, però que no te'n falti.
Exactament.
Complexa.
La paraula que dius sang fresca, dius, aquí és quasi un discurs de vampir, sí. per dir-ho així.
No? S'utilitza això de sang fresca.
Sí.
Mira, abans parlàvem d'entitats, vull dir que cal que hi hagi sang fresca. No, potser no duc bé, que sí que es diu.
Sí.
Que
quan vols que hi
hagi... Sang nova, sí, sang fresca. Nova,
sí, fresca. Que hi hagi una renovació, sí, amb algun òrgan, dius, no, ara entra sang fresca. Sí, a mi em semblava.
Parlant de vampirs, no sé si tu ho sabies, Jordi,
No és vampir res.
No. Ara entendràs per què dic la paraula. En el món de l'esport es fan proves de sang per al control antidòping i tal. I en el món del ciclisme, els que venen a agafar la sang els anomenaven els vampirs.
Els que toquen a les 3 de la matinada el timbre i són els vampirs, sí. I els ciclistes estan molt habituats amb aquest sistema de funcionament, perquè els hi passa molt sovint, els que estan dintre del plan Adams, que diuen, que és el seguiment diari de totes les seves activitats, que et poden vindre a qualsevol hora i venen sempre, doncs, quan no te'ls esperes.
Ara que us tinc tots dos aquí, una part per tu, com vicepresident del Comitè Olímpic, el Jordi per part de la Creu Roja, clar, aquí tinc dues entitats, per dir-ho així, que de cara a l'any que ve hi ha una feina que es comença a fer d'organització, de volum de persones, de moltes coses.
No, perquè... i tant que sí, i la Creu Roja tindrà que participar segur, eh? A veure, s'està treballant molt bé, jo no estic al comitè organitzador, però com ho veig perquè ho veig a primera persona, estan treballant molt bé, hi ha molta, molta feina avançada. A veure, és una setmaneta, és un jocs que comparats amb els Jocs Olímpics realment és no res, però per la nostra dimensió, pels recursos humans que tenim i per tot, és molt complexa per nosaltres. Llavors, tot el tema d'allotjament, de desplaçaments, d'instal·lacions esportives, bueno, no sé, no és fàcil, és complexa, però s'està treballant i seguríssim que sortirà molt bé i que estarà estupendo.
Bueno, els del 2005 van ser de molt bon record.
Tenim un avantatge en aquest país que quan fem les coses, fem, ja no dic ja pel Comitè Olímpic, parlo de quan digui sigui, les coses esportives, culturals, o que vulguis, tenim, som un país acollidor de tota la vida. Vivim d'això, d'acollir gent i que estiguin contents i que marxin més contents. Llavors, quan fem alguna cosa, quan ens deixen fer alguna cosa, que no sempre és possible, l'acostumem a fer molt bé. I de bona la gent marxa contenta. A veure, hi ha limitacions, clar que sí, tenim les instal·lacions esportives que tenim, però en canvi tenim molt bon sistema hoteler, ho farem molt bé.
I, bueno, Jordi, per part de la Creu Roja, evidentment, doncs, també és un volum de feina i, a més, el que diu l'altre Jordi, per dir-ho així, aquesta part potser encara més arrelada per la part una miqueta filantròpica que té la Creu Roja, perquè, clar, és una entitat de serveis, d'atenció, d'escolta i més en esdeveniments així.
Sí, sí, a més, evidentment, nosaltres estarem en ple el que ens demanin i el que puguem donar a la base, per suposat. A més, aquest any és una mica atípic per nosaltres perquè aquest any hi ha els Jocs Olímpics de París on doncs, la majoria de llocs de postos de primers auxilis estan coberts per la Creu Roja francesa. I la nostra vinculació i el ser tan propers en França, doncs ens vam proposar i ens van demanar ajuda i també enviarem socorristes. Doncs,
molt bé, espectacular.
En principi tenim ja una plantilla de 20 socorristes doncs, que estaran ja formats i preparats per anar-hi i ens servirà fins i tot, diria, doncs, encara més d'entreno i de preparació.
Diria que és una grandíssima notícia que estàs dient ara i que està seguríssim que ens servirà, vull dir, més... Per ells també serà una cosa brutal, sí. I que llavors és fantàstic que sigui així. I 20 ho trobo molta gent, no? Ho trobo molt bé.
Home, 20 realment per França no és tanta gent, no. Però per nosaltres...
Jo parlo per nosaltres, trobar 20 persones que siguin disposades a anar amb això...
Clar, han d'agafar vacances, els hem de poder formar abans, han d'estar disponibles... Bueno, el fet de tenir un equipet de 20 persones doncs, que agafi la seva vacances i destinin el seu temps doncs, a aquest tipus d'esdeveniments, el trobo extraordinari... I efectivament, aquí coincideixo plenament amb el Jordi, doncs que 20 persones de socorrisme doncs que puguin desplaçar-se i donar suport i complementar els equips de França, doncs està molt xulo. I per això deia que aquest any doncs sembla que tot vagi rodat, ens preparem, tindrem la gent preparada, sabran de lo que parlem, i amb una dimensió, evidentment, andorrana, però també lo xulo de poder-ho organitzar a casa, de que sigui el nostre propi país doncs, que els organitze, també és un què a favor, també, no?
De lo que dius tu, potser la millor frase per posar és tota pedra fa paret.
Totalment, sí.
Bueno, això és potser un dels nous lemes de la Creu Roja, no? Sí. Jo estic donant idea, sí. Així en l'aire. Parlant una miqueta de tot això, bueno, hi han hagut les xifres de l'IPC, amb aquesta pujada del 4,6. Vosaltres, a nivell de la botiga solidària, penseu que segons l'increment de preu hi haurà una repercussió a sobre doncs, la necessitat d'un cert col·lectiu de ciutadania que us ve a veure a nivell de botiga solidària? Ja ho heu detectat o encara no?
De moment, detectar, la veritat és que no hem detectat un increment significatiu d'usuaris de la botiga solidària. També és cert que jo, vaja, el que coneixem i la nostra pròpia experiència, també pensem que no... Si només mirem a l'IPC, seria veure una mica només una part de la situació, no? Jo penso que aquí s'han de sumar més coses, és a dir, hi ha un increment, per exemple, d'uns tipus d'interès i algú que pugui tenir una hipoteca o pugui tenir un simple finançament per un simple cotxe, que no cal que sigui res d'extraordinari, doncs en un moment donat aquest increment de cost financer pot fer que el seu poder adquisitiu es vegi mermat també, no? Això sí, efectivament, ho sumem doncs, amb un IPC bueno, que durant molts anys l'hem viscut a l'1 al 2%, que eren IPCs, doncs, podria dir, més assumibles, però clar, venim ara últimament d'un 3,3, 7,1, 4,6, jolín, en 3 anys això comença a sumar, eh? I aquí... Jo crec que avui en dia, bueno, crec no hi ha un increment significatiu. Ara, tampoc no descarto de que pugui haver-hi. Sí que és cert que l'activitat doncs, comercial, de construcció, de turisme, Andorra, vaja, la meva sensació, que no sóc un expert, jo sembla que això està funcionant bé, com diu el Jordi, som un país que crec amb un perfil molt acollidor i tenim clar que hem de ser-ho perquè és la nostra riquesa al final, no? Llavors, si això realment doncs, es veiés afectat, doncs potser sí que la botiga solidària doncs, seria molt més requerida. Avui en dia tenim usuaris, però no hi ha una atenció, diguéssim, amb aquest recurs.
Bueno,
molt millor.
Sí, millor. Sí. Millor per tots. Anirem a publicitat i tornem a trobar aquí doncs, el Jordi Fernández, director de la Creu Roja, i el Jordi Cerqueda Sierra, preciso.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. A Carrefour Epicent ha començat la promoció d'un nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions, com la xocolata amb llet Toblerone de 360 grams per només 3,79 €, i la ginebra Bombay Sapphire d'un litre per només 13,90 €. I a més aprofita les rebaixes amb moda dona, home i nens amb el 40% de descompte. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent, obert tots els dies de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724-118. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724-118.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Cerqueda Sierra i el Jordi Fernández, director de la Creu Roja. Una cosa que ha sigut notícia i que a mi m'ha sorprès perquè fa temps que no ho sentia, hi ha hagut una alerta per sarna al Col·legi Gener. Dic, caram, dius, clar, i potser és una cosa que es té que explicar una miqueta perquè molta gent associa la sarna doncs, a una higiene no adequada, tal, quan no és res d'això.
Val, però si tu saps, si ens ho expliques millor, perquè jo visco, ho saps?
Bueno, visco, jo no volia donar precisions personals.
A 20 metres del col·legi, i avui he vist el diari, o sigui, era, i mira, hi ha una, no sé quina, no voldria dir una paraula que no sigui correcta. Parlava de sarna al col·legi, no sé, jo no sé fins a quin punt és preocupant o no és preocupant, o és... En tot cas no ho sembla, perquè l'activitat segueix igual, no?
És un paràsit, per dir-ho així. Però clar, és un paràsit que potser més de l'edat mitja, per dir-ho així...
No, és el que anava a dir. Sembla que és una cosa que estem parlant de... Això ja no existeix, no? Pues, no sé.
On hi ha bueno, diguem, països europeus potser molt pocs casos, i dius, bueno, potser en països en vies de desenvolupament, dius, sí, per aquestes condicions que... Però clar, és sorprenent, no, Jordi, que es parli de sarna, dius, caram...
Sí, a més... no sé si últimament és que surten que si la gripa, que si el grip B, que si la sarna, que... Bueno, últimament sembla que això dels microbis, dels virus, últimament estem ens estem culturitzant en aquest
potser
món.
Potser som més curosos i mirem més coses que miràvem abans. No sé els símptomes que pot tindre això, no tinc...
Ho desconec, no sóc expert en aquest sentit.
La sarna et seria com...
Una picor.
Sí, és una picor, tens vermellós, et fa unes llagues una miqueta a les mans i aleshores tens tendència a rascar-t'ho.
Llagues i tot.
I, sí, bueno, petites llagues com del fred, no?, per dir-ho així, i aleshores tens tendència a rascar-te i la cosa
empirica. Afortunadament, si es controla, doncs ja està. Vull dir,
es controla i es cura.
Abans no passaria, que no ho faríem, i ara farem doncs, més atenció i vigilaran més i ja està. Vull dir, no...
Bueno, serà...
Però que no sigui res.
No, això... Segur. Bueno, i a més hi ha vacances escolars, o sigui, també... Els nens, els pocs que estan...
Escolar, però si acaben de sortir de Nadal.
Bueno, ara arriba Carnaval, eh? O sigui
que... Sí, jo és que em pensava que el Carnaval era... No sé quan, i és la setmana que ve.
El Carnaval però és la setmana que ve?
No fan vacances, els nens.
Sí, la setmana del 12, si no m'equivoco.
Sí.
Em sembla que són vacances escolars.
O sigui, una setmana... La setmana...
La setmana de Carnaval.
No, de fet, és cada mes i mig. De fet, més o menys, ja és això. Potser aquesta vegada és una miqueta més curt, no?
Aproximadament. Aquí ja m'has agafat més paraules que del que jo pensava, però sí.
Ara, el sistema aquest és, segur que és bo, el que l'ha pensat, aquests descansos tan, no molt llargs, però bastant seguits, seguríssim que és bo pels nens i per tot. per les famílies jo no sé si tant, de bo, eh? Jo tinc nets, afortunadament estem aquí nosaltres, no? Però hi ha molta gent que no tenen els grans que estan aquí ni gaire família. Llavors, bueno, hi ha els casals, hi ha les activitats esportives, hi ha mil coses, segur, no? Però no deixa, suposo, de ser un mini problema, no?
Parlant d'ara que tu dius, avis, al novembre vareu inaugurar la Creu Roja al centre dels Paraires, Escaldes, i a vegades dèiem, doncs, hi ha un projecte, o es podia fer un projecte d'aquest intercanvi generacional, padrins, canalla, d'intercanvi d'experiències, de vides, tal, que potser, doncs, com dius tu, Jordi, alguns no tenen els avis aquí, o ja no han traspassat, i aleshores hi ha una miqueta una ruptura de la història d'abans, per dir-ho així, amb els joves d'avui dia. No sé si és un projecte que s'ha estudiat o no, a nivell de Creu Roja, per exemple.
Sí, sí, de fet, mira, ara estava mirant unes fotos que ahir teníem precisament un grup d'escolars que van venir a Paraires a fer una visita, i aquest intercanvi, aquesta relació intergeneracional és excel·lent, és a dir, juntar gent joves, infants, amb gent gran, els dona molta vida, és molt simpàtic entre ells, doncs, hi ha una excel·lent relació. A la gent jove els hi fa gràcia, doncs, la gent molt gran o gran, i la gent gran, evidentment, els hi fa gràcia als nens petits, no? I és cert que aquesta interrelació, aquesta relació, aquests espais o moments que poden compartir junts, l'altre dia, per això ho estava mirant, doncs va ser molt simpàtic, molt divertit, i a més són moments que els hi queda molt gravat, no? Quan tornen al seu domicili, doncs, bueno, se'n van amb un somriure, se'n van amb un dia, doncs, diferent, que han viscut amb els nanos, i per això que això intentem fer-ho tot sovint.
Això són coses que tu, potser, Jordi, els teus nets, quan els expliques coses de l'Andorra d'abans, es tenen que quedar una miqueta bocabadats.
A veure, encara són petitets, eh? Però sí, no, ja no l'Andorra abans. Sí, també amb l'Andorra abans, quan els expliques com anaves al col·legi, que ho descobreixen totalment, això, no? I no solament de l'Andorra, sinó de les coses de casa, de fer servir cada dia, doncs hi ha coses que totalment desconeixen. Ara, tenen altres virtuts. Un nen de 4 anys t'agafa la tablet o el mòbil i, bueno, vas a mi per l'esquerra i per la dreta, per on vols. I, en canvi, doncs, altres coses, doncs, ara, va passar, ja no amb els meus nets, amb una filla meua. Un dia va trobar un caset a casa. Diu, i això què és? Dic, això ficava allà al cotxe. Com que tinc cotxes menys, doncs, encara n'hi ha un que funciona. Dic, doncs, fica el cotxe. No pot ser. Ara ja no hi ha ni el CD, ja no existeix. Han fet passos molt grans. Llavors, aquests nens petitets, doncs, això ja ho desconeixen.
Sí,
i l'Andorra, doncs, clar que la desconeix, és molt diferent. Vull dir, és que a mi m'encanta mirar les fotos aquestes, ja són grans, les fotos aquestes que surten al Bon Dia, em sembla, que s'ha abans i ara, algunes no, però hi ha algunes que, ostres, és veritat, com estava això, com era això, no?
Com
si dius, mira, per anar a Andorra Escaldes era un viatge, eh?
I sí, ara, era una expedició.
Però, Escaldes no saps on comença, doncs sí, doncs hi era, no? Passaves al riu i fins a arribar a Escaldes hi havia una bona estona.
De lo que dius tu d'aquests joves que, bé, joves, noves tecnologies, malauradament creix la ciberdelinqüència, i dintre d'aquesta ciberdelinqüència, malauradament us ha impactat una miqueta la Creu Roja, perquè va haver-hi anuncis de falsos cursos d'infermeria. Dius, caram, dius, ja no dubten de res, no?, per dir-ho així, a nivell d'intentar estafar la gent, per dir-ho en clar i català.
Els dolents són molt dolents. I potser Creu Roja és una senyal de serietat, de solvència, i dius, escolta, aquí tenim que anar, no?
Totalment.
Veus, ja. Un senyor, aquest senyor amb aquests logos que porta, a mi em dona tot el respecte del món. No pensaré que és una persona que em farà mal, al contrari, no? Si necessito alguna cosa, anirem ben a buscar-lo.
Sí, sí, com dieu, avui en dia, com malauradament es veu, però al final aquesta persona que vol estafar, home, jo ja entenc que té uns valors, o directament ja no té valors, no? Perquè, i el fet, doncs, aprofitar-se d'un emblema com pot ser el de la Creu Roja, que com tots sabem, vaja, és un emblema que simbolitza un punt d'ajuda, és a dir, això arreu del món és així, és a dir, si tu tens una necessitat i veus una Creu Roja, segur que ja un cop de mà te'l podran donar. Doncs aprofitar-se d'aquesta imatge, d'aquest prestigi, de l'emblema, ens ha passat 2 vegades ja, i, bueno, sortosament, doncs, no ha anat més enllà perquè hem reaccionat ràpid, però tot el tema de ciberdelinqüència està a l'ordre del dia, i fins i tot els riscos de les xarxes també estan a l'ordre del dia, i aquí potser introduiria també un risc dels nostres nanos avui en dia, com deia el Jordi, és que amb 4 anys, 5 anys, doncs ja t'agafen la tablet. Això vol dir que en un moment donat l'accés que tenen a la tecnologia, a les xarxes, al TikTok o el que estigui de moda ara, bueno, són canals de risc en un moment donat que a més, doncs els joves són molt aficionats i és molt interactuen molt a través d'aquests canals, però que comporten aquests riscos. I per això que aquí ja no només un tema de ciberatac, sinó aquest problema penso que està molt a l'ordre del dia. Malauradament, des del Covid es va accentuar també, perquè bueno, tots vam estar generalment, o la majoria, tancats a casa, i un jove, bueno, d'alguna manera, havia d'interactuar o havia de fer coses tot el dia a casa. I doncs es va accentuar doncs, l'utilització d'aquests canals i, conseqüentment, dels riscos que això comporta. No?
De lo que tu comentaves, Jordi, aquestes noves generacions que tenen un accés i una facilitat tecnològica, hi ha hagut una reflexió justament per part d'Educació i Govern, quina edat per tenir un mòbil.
I de Catalunya i de tot arreu. I sembla, pels experts, pel que surt a la premsa, que no és fàcil de decidir. En tot cas, la solució que hem trobat a Catalunya, que no la sé de memòria, és força complexa. A partir de primària pots portar-lo, després el pots portar però no el pots engegar, però si el mestre, el professor, diu que sí, llavors el pots utilitzar, si no el tens que tindre tancat. No és una cosa de dir pots o no pots. Bueno, no ho sé, potser sóc molt radical. El col·le no té que fer res amb mòbil. Jo ho dic, pues, que el deixin la taquilla a l'entrada i quan surtin que el facin servir. Amb hores lectives, crec que seria així de fàcil. No? Ja no solament al col·legi, tinc cursos a la universitat. Vull dir, no tens que tindre... Estàs pel que estàs, no estàs per una altra cosa. Però sembla que és complicat de trobar-li l'encaix que convingui a tothom amb aquesta qüestió. No?
Sí, a més del que dius tu, amb efectes perversos derivats de doncs, pèrdua d'atenció, inactivitat i altres coses que indirectament després repercutiran doncs, a ensos com, per exemple, vosaltres Creu Roja, de trobar doncs, persones amb unes patologies o tenir que tractar amb aquestes persones i, ostres, a conseqüència d'aquesta tecnologia.
No solament a l'educació, inclús a la feina. I estem moltes vegades molt diversos, molt dispersos, molt diversos, no dispersos, pensant en altres coses i fent diverses coses a la vegada. El que té que tindre una atenció amb un client es té que dedicar a això, no es té que dedicar a mirar si ja li arriba un WhatsApp o si el Facebook ha sortit no sé qui. Llavors, tot tindria que tindre les seves pautes i el seu moment. Venim aquí a la ràdio, vale? Parem el mòbil, deixem en silenci. No, si em truca algú no contestaré. Tindria que ser així, més en general, quan condueixes, això ja ho és, no? Però en molts àmbits de la vida tindria que ser molt més reglat, això.
Bueno, quan condueixes no tothom, perquè aquí tenim una mania al país que...
No, jo també, dius, perdoneu.
Déu-n'hi-do. Fins i tot veure gent en vehicles amb tecnologia molt moderna, on hi ha mans lliures, però tenir el telèfon a la mà per trucar.
Això no.
Jo ho he vist, eh? O sigui,
que em passa amb la moto, saps que sempre veiem moto per aquí, em paro. Això no, perquè encara soc de la que generació que quan toca el telèfon, jo dic així, és perquè passa alguna cosa, no? I llavors a vegades és una tonteria, no? Però em paro, llavors trec el casco, escolto i tal. Però, bueno, crec que tinc que seguir conduint, però amb el mà mòbil, bueno, segur que sí que va bé, però també hi ha una pèrdua de concentració, eh? I d'atenció. Que segur que es té que poder fer, no diria de prohibir-ho, no? Però que hi ha un moment de pèrdua d'atenció, segur que hi és.
Ho heu començat a detectar vosaltres amb joves o amb certes franges d'edat a nivell de l'ENS, d'aquesta atenció tecnològica que desatén, diguem, la persona d'altres coses?
Totalment. Això és un dels punts de salut mental que s'estan tractant últimament. L'altre dia vaig anar a una conferència que va organitzar CREAN, on el doctor Carles Mur doncs, va fer una, la seva exposició, i és una de les problemàtiques més importants que estan sobre la taula avui en dia. Clar, jo quan llegeixo, com diu el Jordi, no? És que els experts, que en saben, vaja, més que jo segur, no es posen d'acord, llegeixo a 12 anys mòbil sí o no. Bueno, els experts que en saben més no ho saben dir, llavors, clar, jo tinc un petit... Li dono, no li dono... Clar, és que ja, com a pare, fins i tot, ja no saps què fer, perquè si els experts no t'ho saben dir, i què fas? i a la detecció a nivell dels problemes que això derive, doncs, aquesta addicció a la tecnologia, perquè ja podem dir que és una addicció a la pantalla o a la tecnologia, està tenint les seves conseqüències. Pèrdua d'atenció, pèrdua de la capacitat d'atenció, de concentració, fins i tot us diria. I, per exemple, nosaltres aquest estiu, en principi, organitzarem unes colònies on a la Vall del Madriu doncs, portarem uns nens i unes nenes on estaran totalment desconnectats de la tecnologia precisament per tractar aquest tema. I veure, malauradament, cada vegada tindrem més conseqüències d'aquesta addicció.
I no parlem de l'intel·ligència artificial, que aquí ens ficaríem amb un problema ja més gros encara.
Totalment.
Bueno, ja que parles d'això d'aquest estiu de la Vall del Madriu, ens tornarem a veure, ja en farem 5 cèntims més, per dir-ho així, d'aquesta evasió de joves a un lloc protegit i d'un caire natural molt reconegut i que potser a vegades subestimat, que és la Vall del Madriu.
Sí. Bueno, entenem que és un entorn excel·lent, a més patrimoni, jo crec que és un entorn excel·lent. A més, anem amb uns professionals de la muntanya que ens faran també de guia, envoltat amb uns educadors. Però, més que tot, per dir-vos que realment és una problemàtica molt real, que molts pares o no tenen eines o són desconeixedors de com s'ha de tractar aquesta addicció, perquè ja no és voluntat, perquè jo estic segur que tots els pares volen el millor pels seus fills. Vaja, és que això ningú ho dubtarà. Però a vegades com ho hem d'afrontar, aquest problema? Clar, a mi el que em fa por és que els experts no ens puguin orientar en aquest sentit, no? O que sigui tan difícil, doncs, posicionar-se per poder-nos orientar. I per això que, bueno, malauradament, crec que cada vegada tindrem més incidències en aquest sentit.
Aviam com pot anar millor per aquest jovent tot això. Bé, senyors, això ha passat molt ràpid avui. Faré la broma. El senyor president, senyor Jordi Cerqueda Sierra, merci per haver vingut avui.
Gràcies a vostè per atendre-nos aquí. El president, deixa'm córrer.
Sí, bueno, hi ha una de les facetes més, per dir-ho així. Exacte. Senyor director, senyor Jordi Fernández Pájaro, gràcies per haver vingut avui.
Un plaer.
I bueno, ja ens tornem a veure. Molts ànims a tots els voluntaris de la Creu Roja. I que vagi molt bé avui, encara aquest dia, encara que teniu feineta.
Gràcies en nom de tots i que acabarem molt bé, sens dubte, doncs la col·lecta de sang que s'acaba avui.
Gràcies a tots vosaltres, passeu un bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.